Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El Festival Lumínic arriba a la 6a edició com una proposta consolidada a Sant Cugat i amb una programació que amplia espais, temàtiques i col·laboracions. La fotografia d'autor, protagonista indiscutible, dialoga enguany amb projectes que fan visibles les relacions de poder. El Lumínic començaria en aquesta edició les mostres de les fotògrafes Núria López, Paula Artés i Glòria Oyarzábal. Des de l'organització destaquen l'assentament del projecte del festival dins el panorama nacional, amb una aposta ferma per la qualitat expositiva, la paritat de gènere i la reflexió social. Els tours guiats són una opció popular per conèixer més a fons una ciutat. A Sant Cugat, a més, es pot fer d'una manera original a través de History and Legends Comedy Tour, una iniciativa que proposa conèixer els llocs més emblemàtics de la ciutat a través de rutes guiades que barregen el rigor històric amb llegendes populars i una bona dosi d'humor. La proposta, que també funciona a Barcelona, s'adapta a famílies, infants i adults amb un format teatralitzat i interactiu. El barri del Monestir Sant Francesc ja ho té tot a punt pel Fem Barri, la festa del veïnat i les entitats, que es va haver de posposar al maig per la pluja i finalment se celebrarà aquest dissabte. Així, els jardins de Sant Francesc acolliran d'11 del matí a 4 de la tarda tota mena d'activitats infantils, esportives i familiars, així com actuacions, mercats solidaris i espais d'informació sobre les entitats del barri. La gresca acabarà amb el concert de rock choir i una botifarrada popular a partir de les 2 de la tarda. La colla de Trabucaires de Sant Cugat, fundada el 18 de desembre del 2012, celebra gairebé 13 anys de vida amb novetats per a la festa major d'enguany. L'entitat estrena un ball coreografiat fruit del 50è aniversari de l'Esbart i per primera vegada incorpora els Trabuquets, una figura pensada per fomentar la participació dels més petits i garantir el relleu generacional. L'atur a Sant Cugat torna a baixar per tercer mes consecutiu i el municipi registra aquest maig una xifra històrica. El nombre d'aturats a la ciutat és el més baix dels últims 16 anys. Sant Cugat ha tancat el maig amb 2.248 persones a l'atur. I el Trio Da Vinci, la Cobla Juvenívola i la cantautora Lídia Pujol són els protagonistes de la 14a edició de les Nits de Música als Claustre, que se celebraran el 5, l'11 i el 18 de juliol. Les entrades surten avui a la venda.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres 4 de juny i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb la proposta de la psicòloga Lara Weinberg d'aprofitar les lectures per parlar d'emocions amb la canalla. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política amb la participació dels partits amb representació al ple. Serà sota la batuta de la cap d'informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Repassarem les últimes activitats de Sant Cugat Empresarial amb la seva gerent, Concepció Coret. I afegirem una mica de patrimoni per descobrir com es conserva el patrimoni de la ciutat a través de la conservació preventiva i la restauració, i per acabar farem gana parlant amb el xef de The Play Cook Sant Cugat, Fernando Cabezuelo. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
El
Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Una vegada més som a la secció de benestar. Aquest cop tenim a la Lara Weinberg, psicòloga que podeu trobar a Grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Galtés. Hola,
bon Lara. Dia, Sara.
Com estàs?
Bé, bé.
Doncs avui em sembla que vens a parlar de les emocions i de la lectura en els més petits amb la canalla, oi? Mm. Com es relaciona tot això, tots aquests contes que han sortit que parlen de les emocions, però potser no cal anar tan a l'específic? Explica'm.
Bueno, ja tenim la sort de tenir una oferta, jo crec que molt creixent, i uns llibres meravellosos, i unes llibreries meravelloses. Mm. I és un tema que a mi em sembla que és molt important. I jo, que porto nens i nenes, no? La consulta també, i em portem amb l'equip, és una cosa que defensem molt. Aquest treballar l'hàbit de la lectura, però compartir moments de lectura amb els fills i les filles, no? Em sembla importantíssim, i gaudir dels contes. Em sembla molt important. Aleshores, sí que és veritat que hi ha un discurs de molts psicòlegs en què es recomanen llibres concrets per treballar emocions concretes, i tenim molta oferta en
sí,
aquest sentit.
Tots tenim títols al cap.
Sí, tenim, i molts títols, i de llibres molt bonics. També defensaria la part estètica dels contes i els llibres, no? Que a més és meravellós, perquè estem parlant d'àlbums il·lustrats amb infància, que potser després ho anem descuidant més en la vida adulta i l'adolescència, eh? Però és consumir de moltes maneres, i és meravellós. Hi ha llibres concrets parlant sobre emocions concretes que són molt xulos, i si et funciona com a pare i com a mare amb els teus fills, endavant, no ho desrecomano, però sí que volia fer una reflexió i pensar i proposar no treballar les emocions només des d'aquí, que és una manera una mica més estereotipada, potser, és el que potser seria l'homònim en la vida adulta, consumir autoajuda, no? Tinc por, vaig a llegir sobre la por concretament i vaig a treballar la, no? I potser són contes que proposen, alguns més i alguns menys, que la por és d'una manera concreta, o que els gelos són d'una manera concreta, o que, no? Totes les coses que els passen als nens i les nenes funcionen d'una manera concreta i les hem de treballar d'una manera concreta. Mm-hmm. Jo el que vinc a recomanar també avui és que puguem treballar les emocions des d'un altre lloc. És una mica més difícil, però implica una mirada més particular sobre com és la teva criatura i sobre com funciona, i poder mirar una mica més què li està passant, no? I això es pot treballar des de històries, qualsevol història, que parli més complexament sobre un món simbòlic o sobre una situació que es pot abordar des de molts llocs i que et dona una base sobre la que poder començar a pensar. No és et dono el resultat ja molt lligadet, perquè tu a partir d'aquí puguis encabir la teva emoció en aquesta definició que jo et dono, sinó et dono una base i anem a veure què passa en la teva relació amb el teu fill, amb aquesta història, no? Mm-hmm. Els nens, a més, si et fixes en el que volen, jo convido a anar a comprar amb ells, a veure què els agrada, a enganxar-se a un tipus de personatges, a un tipus d'històries, a una manera de fer, demanar consell als llibreters, no? I a les llibreteres, i començar a veure què passa amb tot això, perquè t'orienten molt bé. Mira, el meu fill està en aquest punt i li agrada això, i estem amb això, no? I aquest llibre ens va agradar molt, i ràpidament et donen coses, i el descobriment d'un llibre ja és un treball emocional. Començar a veure com s'enfronta una nova història. Si li agrada molt, si no li agrada, si li costa canviar el tipus de llibre, si no, si és més complexa, si menys. Després descobrir un personatge, després veure com ells mateixos et demanen repetir un llibre molt i no saps per què, i cada nit necessito el mateix, no? Aquesta rutina ja és un treball emocional important, on sembla que si canvies una paraula a vegades o et saltes una pàgina és dramàtic, perquè el tenen molt controlada, la història. Sí. I això ja els endreça i els tranquil·litza, saber què passarà, no? És dels elements més fonamentals de la narrativa, no? El saber què passarà després, o el no saber-ho i com m'enfronto amb això, i anar descobrint a poc a poc què li passa a aquest personatge i amb quina part es queda la teva criatura. Uh-huh. Potser no cal preguntar-ho, depèn de les edats, és impossible preguntar què et sembla aquest llibre, no? Aleshores, però potser apareix en un altre moment del dia, Potser apareix en una situació concreta. Oh, m'ha passat això com aquella personatge, no? O es queden amb una paraula, o es queden amb una actitud d'un personatge que els agrada molt perquè sempre està d'una manera i aleshores s'hi senten identificats o identificades, no? I com... comparteixo això amb el meu fill, aquestes històries, aquestes coses, i com van apareixent a la seva vida i com vaig podent reflexionar sobre el que li passa amb això. Jo crec que aquesta és una feina emocional potentíssima.
Sí, en general ho entenc i ho comparteixo, però què passa quan passen coses més... moments vitals més importants, per dir alguna cosa? No sé, estic en un grup, per exemple, amb moltes mares que preguntaven l'altre dia si algú sabia algun conte per parlar de la mort. Doncs potser es mor l'avi i tens ganes d'acompanyar-ho d'una altra manera. En aquest cas, sí que hi ha...
Potentíssim. Hi ha molts recursos en aquest sentit. I si jo no he fet tota aquesta feina amb el meu fill, no tinc tan incorporat aquest hàbit, em anirà molt bé i anar a buscar un d'aquests documents. Per això no ho desrecomanava, no? Mm-hmm. Però si ja tinc tota aquesta feina feta i sé el que els agrada als meus fills, la idea de la mort pot sortir amb pràcticament qualsevol conte, sí. O amb qualsevol joc, i de moltes maneres
animals,
diferents.
Amb...
I ens sorprendrà així veure quin tipus de conte demana o quin tipus de situació el fa pensar la mort, perquè hi ha moltes maneres d'entendre la mort quan ets petit, no? Uh-huh. I a veure des d'on, i a veure de quina manera. Aleshores, jo diria que ambdues són adequades, però quan comencem a generar aquests espais on hi ha lloc per la imaginació i on hi ha lloc per parlar d'emocions i comencem a crear espais amb els nostres fills, ens estem assegurant, justament, quan arriben moments complexes de la vida, tenir recursos per treballar sobre tot això. Mm-hmm. Perquè la mort pot aparèixer de moltes maneres i pot remoure moltes emocions diferents i pot sortir moltes històries, no tan concretament des de la mort, però ho podem fer anar bé, no? Per parlar d'algunes coses, de la tristesa, de la inquietud, de la por, de mil coses que pot generar, de la confusió, no? De la possibilitat de preguntar, de les relacions entre pares i fills, entre pares i avis, en funció de qui s'ha mort o com s'ha mort, no? De la malaltia, de cada nen pot tenir una inquietud diferent en relació a la mort, no? Uh-huh. I ja de cara al futur i a nivell preventiu per l'adolescència generar espais on poder reflexionar amb els teus fills, on poder parlar de vides, de situacions, de relacions, d'emocions, on posar paraules, això a nivell preventiu és potentíssim, perquè aleshores és quan tens recursos perquè de sobte les teves criatures es fan adolescents i de sobte generes espais on poder seguir parlant de les coses, no? I
sí,
poder seguir compartint
coses.
Però bé,
també pot anar una mica a caràcter, que hi hagi nens que els agrada i més compartir i altres que no, per més que tu intentis amb dos germans oferir els mateixos espais i...
Jo el que diria és que cadascú ho farà de seva manera i en els seus temps. Hi haurà el nen que agafi un llibre i comenci a treure mil coses i tingui mil coses a dir en aquell moment, i hi haurà un altre a qui li has de donar i has de poder generar un espai molt diferent, i no només vinculat als llibres i a la lectura, que em sembla una eina potentíssima, però poder crear espais i maneres, i això passarà igualment amb els fills quan creixen més, no? Mm-hmm. Que hi haurà qui et vingui angoixat de l'escola a preguntar, no? La típica inquietud de quan surts de l'escola no m'explica què ha fet, no? Gairebé cap nen pot fer això, no? Aleshores hi haurà qui ho faci més, hi haurà qui necessiti fer-ho a l'hora de sopar, hi haurà qui ho faci el cap de setmana, hi haurà qui ho faci a les vacances de cop tot junt, hi haurà qui ho faci, no? Trobar els espais i les maneres, però tots acabaran fent una feina a nivell emocional i tenim una mica aquesta feina com a pares d'ensenyar-los què són les emocions, quins noms tenen, com funcionen i descobrir amb ells, com els hi funcionen amb ells, no? Sí. I necessitem posar nom a tot això perquè ells senten però no poden dir. Aleshores, és la nostra feina aquesta, no? D'anar posant nom a les coses i amb les històries, doncs, mm-hmm. Doncs és una eina potentíssima.
Sí, molt bé, Lara, doncs se'n gira feina.
Vinga.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cerveseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. El conflicte entre les associacions de veïns de les Planes i el govern de Sant Cugat continua creixent. El passat 20 de maig, en un Consell de Barri amb la presència de l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'Alcaldia d'Economia Carles Brugaroles, la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat i Medi Ambient Cristina Paraire, la presidenta del Consell de Barri Núria Fernández i el regidor de Participació Francesc Duc, els veïns van interrompre la reunió amb pancartes i mostrant la seva decepció. Una decepció que rau principalment en la manca d'inversions, segons els veïns, al barri tal com han detallat en més d'una ocasió. Des de les Planes demanen una inversió que formi part del pressupost ordinari i no dels pressupostos participatius. Dit això, ens trobem en un punt on les relacions semblen estar trencades. Avui proposem una tertúlia on, evidentment, fem anàlisi de com s'ha arribat aquí, però també de construcció, de què es pot fer per reconduir la situació. Abans de començar amb el debat, però, donem la benvinguda als participants. Per la banda d'Esquerra Republicana, Francesc Duc, regidor de Participació, bon dia. José María Gallardo, regidor del PSC, bon dia.
Bon dia.
Álvaro Benejan, portaveu del PP, bon dia.
Bon dia.
Ariadna Sierra, regidora de la CUP, bon dia.
Bon dia.
El veí Manel García, per la part de Vox, veí de les Planes i participant del Consell de Barri, bon dia.
Buenos días.
I el portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, en Ramon Gutiérrez, bon dia.
Bon dia.
Estem pendents de que arribi el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles. Per tant, per ara comencem amb Francesc Duc.
Molt bé, doncs gràcies, bon dia. A veure, jo diria que com hem arribat fins aquí al barri, doncs jo crec que ho coneixem bastant. El barri de les Planes és un barri, no, que estrictament no es va planificar mai, sinó, no, que ve d'un passat antic d'autoconstrucció en una zona de muntanya i a partir d'aquí, doncs, no, aquest punt d'inici ha fet que això, que sigui molt complicat, doncs, arreglar el barri, tal qual ho dic. Val? A partir d'aquí sí que és veritat que, i som els primers que reconeixem que hi ha aquest dèficit històric superimportant, o sigui, durant molts anys no s'ha invertit de manera forta, diguéssim, a les Planes per revertir aquestes mancances que tenia originàries de quan es va fer el barri i per tant, doncs, entenc que és un tema pendent de resoldre. A més inversions, el que també cal dir, i jo crec que, que no ens ho podem deixar, és que és un barri complicat d'invertir-hi també, perquè molts cops, ara parlo des de Participació Ciutadana, ens hem trobat que surten moltes propostes, però a l'hora d'executar-les resulta que, doncs, aquells terrenys són privats, no? Per tant, hi ha molt pol, no? El fet de que no es planifiqués el barri com a tal, doncs fa que no hi ha zones d'equipament, zones verdes, que és el que tot barri hauria de tenir, no? Llavors, bueno, aquest origen d'alguna manera ha fet que sigui complicat millorar el barri realment, no? Però a partir d'aquí jo crec que sí que hi ha aquest dèficit històric super reconegut, per tant, ens hi hem de posar i buscar solucions, En aquest sentit, doncs, bueno, ara aquests dies s'està parlant també de la possibilitat del pla de barris, no? Que la Generalitat ha obert una convocatòria, doncs jo crec que és una molt bona oportunitat que hem d'intentar, no? Que haurem de veure si realment hi podem accedir per un tema de rentes, però la idea és intentar buscar tots els recursos necessaris per fer millores estructurals en el barri. Més enllà de la feinada, vale, que fem ara ja parlo des de, com a Esquerra i des de Participació Ciutadana, fem i de la qual la sensació és que els veïns estan contents amb la feina que estem fent des de Participació. I per això suposo que diferenciaves una mica abans en aquest extrem, però des de Participació s'han fet molts projectes de millora, micros, ja on s'ha pogut, però s'han anat fent intervencions, n'estem executant i tenim uns pressupostos participatius que hem tornat a posar sobre la taula. que d'origen ja els pressupostos participatius ja tenen un, no? una millora de, en relació al dèficit històric, no? Una població de 1.000 habitants, doncs estem invertint la mateixa quantitat que un barri com Mirassol, que pot ser doncs i Can Mates, que pot ser de 16.000 persones, o avui Palleres, que són 10.000 persones, no? Per tant, bueno, d'alguna manera des de pressupostos ja anem revertint aquesta situació històrica, per tant, la que hi hagi més inversió proporcional en el barri de les Planes i a la Floresta també, que també diria que és un barri amb moltes mancances d'aquest tipus, i aquí estem.
José María.
Sí, jo crec que havia, bueno, el tema històric ho sabem tots en aquest cas, però jo crec que això no és el que ens ocupa ara. Jo crec que aquí el que falta, més que la inversió, que és evident que falta inversió, jo crec que falta un diàleg entre l'actual govern i els veïns i veïnes de les Planes. Jo crec que el que s'ha trencat és encara més greu, que és només la inversió. I el que no es pot fer és tenir aquesta situació, aquest clima a les Planes, és desembarcar tot el govern allà abans de parlar amb els veïns i intentar calmar una miqueta la situació. Jo crec que primer hem de redirigir aquesta situació amb els veïns i veïnes de les Planes i a partir d'aquí seure i parlar què és el que es pot fer. I repeteixo, és un tema d'inversió també, no és de tant de participació. Fran, en aquest cas jo discrepo amb tu. És important la part de participació, però els projectes de participatius no solucionen els problemes del barri. Es poden fer o les petites, però allà es necessita inversions en temes d'infraestructures, en temes de cohesió social, en temes de medi ambient. Es necessita una inversió molt més àmplia.
El de
participació és un parche.
Potser no m'he explicat, no? Però és el que estava intentant explicar.
Per això dic que la participació està molt bé i els veïns segurament estan a gust, però no soluciona els problemes d'arrel que té el barri de les Planes. I per tant, jo aquí crec que s'ha de comptar amb els veïns, i aquí no s'ha comptat amb els veïns. S'ha convocat un Consell de Barri sense comptar amb els vicepresidents i vicepresidentes del Consell de Barri, que sempre s'ha comptat amb ells per decidir quin dia es feia, i per tant es senten d'alguna manera ningunejats. I aquí doncs hem de fer autocrítica, Fra, i jo crec que el govern no està actuant de la manera correcta. No només és posar diners sobre la taula, no només és posar què és el que farem, i no és només dir que sí a tot, i estic amb vosaltres en aquest cas, no s'ha de dir que sí a tot, però s'ha de seure i dir sí i no. No ho apuntem, agendem, ja ho parlarem. Hem de dir les coses clares. Agafar una llista, dir això es podrà fer, això no es podrà fer, i parlar d'una manera clara. I jo crec que els veïns això ho tenen clar i això ho entendrien perfectament. Però transparència, primer de tot. I després, pla de barris. Espero i entenc que això s'està treballant. Jo crec que és una oportunitat. Sempre parleu que és una falta de diners, no? Sempre esteu dient que, diria que esteu plorant per alguna manera, que no hi ha diners, que no hi ha diners, que no hi ha diners, però a no deixar el POSC, que no el demaneu, ja el demanarem l'any que ve, pla de barris, no sé si ho demanarem, ja ho demanarem l'any que ve, no sé, si hi ha tanta falta de diners i a no deixar les coses i no demaneu les subvencions, no sé quina falta de diners teniu. Per tant, si és falta de diners i les Planes pot encaixar en el tema del pla de barris, jo crec que és una oportunitat. Els diners els teniu. La Generalitat invertirà 1.600 milions d'euros a tot Catalunya. És una passada, molt més que es va invertir el 2010, si no recordo malament, amb el govern del president Montilla, que Convergència, en aquest cas, ara Junts s'ho va carregar, i ara doncs torna a haver un altre govern socialista que ho torna a posar sobre la taula. Per tant, aprofitem-ho i intentem que les Planes i hi ha un altre barri com la Floresta que també pugui encaixar, doncs estudiem-ho. Hi ha molta feina, sí, però és el que us toca.
Álvaro.
Bé, jo, hi ha coses amb les que estic d'acord en les dues intervencions anteriors i coses que no. Però jo crec que hi ha un problema d'enfoc en el tema de les Planes, no? I m'explico. Ara deia el Francesc, no es van planificar, com és un barri que es va crear amb autoconstrucció, no? Doncs hi ha coses que no estan planificades, no? I és veritat, hi ha coses que no estan planificades perquè no està ordenat des del punt de vista de professionals tècnics d'un ajuntament que ordenen allò en funció de mobilitat, edificabilitat, no sé, totes aquestes qüestions. Però una vegada estan les coses com estan i decidint com a municipi que allò s'ha de regularitzar i posar-ho en ordre, doncs llavors hem de ser diligents des d'un ajuntament per posar-ho en ordre. No? I el primer que ha de fer un ajuntament és doncs, planificar el que no estigui planificat, no? Preveure el que no estigui previst, perquè la gent no té per què conèixer aquestes necessitats tècniques que ha de tenir un barri, eh? Clavegram, rampes que no siguin de més pendent de no sé quant, de no sé quant percent, no sé, aquestes coses tècniques que han de resoldre els tècnics d'un ajuntament, que per això estan, no? Com qualsevol altre barri, eh? Però les Planes té unes característiques hiper diferents, eh? Està a la muntanya. I està a la muntanya, doncs, té les seves complicacions pel transport públic, sobretot, també, bueno, per moltes coses. Però són coses solucionables. No són coses que no es puguin solucionar. I jo crec, deia, que perdem l'enfoc perquè, per exemple, ha dit el Francesc amb una cosa que no estic d'acord, que és allà no s'han planificat zones verdes. Bueno, és que estem a les planes, és que les planes és bosc i muntanya. Jo crec que zones verdes no fan falta parcs, això sí, zones d'esbarrio, però zones verdes no.
Mateix.
Això està envoltat de zona verda. No sé, vull dir que...
Evidentment, a zones verdes, vale. En sentit urbanes, de llocs de trobada...
Vale, pues, d'acord.
Vale, l'espai lliure.
Vale, d'acord. Però, amb aquestes coses, però el que anem sentint els que estem a l'oposició des de fa molts anys que anem al Consell de Barri de les Planes és... el carrer d'accés a l'estació no es pot anar perquè rellisca, les persones grans no poden baixar per aquí, les escales estan fetes malbé, no hi ha voreres a determinats carrers, hi ha bonys que no s'arreglen des de fa 20 anys. Aquestes són les reivindicacions que sentim. Les goteres de l'espai, de la pista, que no s'arreglen, les plaques fotovoltaiques que no funcionen, que es van instal·lar i després no funcionen. Són totes aquestes coses. I les coses de falta de manteniment, doncs nosaltres no les entenem. Si fas una instal·lació, doncs l'has de tenir ben mantinguda. Si no, doncs no la facis, no? I que els veïns vegin que no la fas. Però és que, clar, falta de manteniment ja és, per mi, falta de diligència. Perquè no és falta de diners. A Sant Cugat no falten diners. I que hagi hagut una situació de complicació econòmica, doncs perquè es preveien uns ingressos que després no han sigut... i les despeses sí que han sigut, doncs, evidentment, doncs, estàs fatal, no? Però a això ja se li ha donat la volta a la truita. O sigui, ara ja no estem en aquesta situació. La Generalitat ja ha marxat de Sant Cugat, de la tutela. Per tant, tenim diners per fer totes aquestes coses. I s'han de fer sí o sí. I fins ara no s'han fet.
Ariadna. Sí, agafo una mica el que ha dit l'Àlvaro. Es tracta de tot aquest malestar, tot aquest problema que potser ara tenim sobre la taula ve d'un acumulatiu d'anys de, doncs, per un costat, promeses incomplertes, faltes d'inversions que no arriben. Per què? Perquè és un barri que arrossega un urbanisme precari, com hem dit, vials que no estan ni urbanitzats, bueno, mal estat, espais públics abandonats, i una sensació molt clara d'oblit institucional, no? I tot ve el que passa és que no s'ha prioritzat o no ha sortit rendible prioritzar aquestes zones, i ho poso tot en el mateix pack. La cosa és tant que no s'han atès com toca als barris de muntanya. Sempre han sigut els grans oblidats, sempre ha sigut allò que queda allà dalt i només val al centre, no? I és un greuge històric que arrosseguem de fa molt temps. I així ho dic, que les Planes no és un fet aïllat, pot passar, és més, ja passa, no?, a la Floresta, que comparteixen una realitat molt similar, i veurem també que no esclati una problemàtica com aquesta.
I que en barata,
correcte, sí, si ens hi posem, no? No estem parlant només d'un barri, no? Agafo també una mica la idea que ha dit el José, i és que creiem que el canvi o el malestar que ha acabat com generant encara més ingerència, més pujada, no?, d'aquest malestar social, ha sigut la interlocució, potser, i les formes en aquest diàleg, no? El que segur que no ajuda en tot això és publicar una nota de premsa el dia següent del Consell de Barri per part de l'Ajuntament, en què diu que tot ha anat estupendo i fantàstic i que es tiren endavant una sèrie de coses, quan clarament s'ha pogut veure que no, que hi ha un malestar, que han vingut una cinquantena de veïns a queixar-se, que han dimitit 3 vicepresidents del Consell de Barri. Llavors aquí hi ha algú que està fallant, però també a nivell institucional, en què s'han... En aquest sentit, el govern s'ha de responsabilitzar. No pot mostrar una cara A quan hi ha una cara B més que clara. I en aquest sentit, entenc el malestar o el cabreig que hi ha. I en la interlocució és on ens trobaríem, en aquestes formes, tant de fer com de dialogar, o millor dit, no dialogar, no? I aquest anar fent. Si l'hem d'abordar en termes de propostes, no? com ens preguntàveu, bueno, està clar, la inversió... que tant porten esperant és una realitat. Cal una inversió estructural urgent, no només d'arreglar carrers i a més, sinó, doncs, l'espai Pere Grau, l'espai del centre cívic, totes aquestes coses que estan funcionant a pedaços a través de treure petites partides i a través també justament del veïnat que s'ho creu i que el va sustentant, però cal atendre-ho. I com deia la Loro, doncs, hi ha diners, no? O sigui, com hem de poder prioritzar. En segon, el replantejament de la participació en tots els termes. Els pressupostos participatius funcionen? Bueno, tenim dubtes, i nosaltres ja ho vam dir, mira que portàvem participació al mandat anterior, però tenim molts dubtes de que sigui la fórmula, ja ho vam comentar. Per mi la fórmula de les Planes, o la forma aquesta més assembleària de pensar una mica entre tots, ens semblava atractiu. S'ha de veure també molt acompanyadament per part dels veïns si funciona o no i en què volen invertir. I abordar també, no, una altra proposta pues, seria abordar aquesta cohesió social des de la proximitat, des de pues, serveis funcionals, per exemple, el bus que van posar a demanda era un servei molt necessari, doncs ha estat un servei molt ben acollit, bueno, pues, potser hem d'anar per aquí i no fer un jardí cent a no sé on. Ho estic portant a l'extrem, però és veritat, el que volen la ciutat, els ciutadans el que volen és que coses funcionals, no? Al igual que també pues, una dimensió també més pues, de treball, de tècnics comunitaris que potser puguin controlar una sèrie de partides que vegin des de la proximitat dels ciutadans en què funcionen les coses i que es porta a practicar alguna cosa, no? Però tot això passa amb diàleg i aquí és el que creiem ara que està fallant completament.
Manel.
Hola. Bueno, sobre el tema de las planas, yo es que las planas, voy a hacer 40 años que vivo en las planas. Y cuando llegué a las planas, eran caminos, no eran...
De tierra.
Exacto, todo de tierra. Incluso no había escrituras de la vivienda, solo teníamos escrituras del terreno. Yo empecé yendo a las planas muy jovencito de excursión, las planas y la Florestia, unos amigos de Barcelona. De cual dos de los amigos se quedaron en las planas y yo quería vivir en las planas, me encantaban las planas. Y he conseguido vivir en las planas. Claro, la casa no tenía escrituras, tenía escrituras del terreno solo. Luego se aprobó el PERI y nos saquemos las escrituras de las viviendas. Yo tengo que decir que las planas ha evolucionado mucho. En 40 años antes no teníamos bus que nos llevara a la estación, teníamos que bajar andando. O sea que en ese plan tengo yo que apoyar, en ese sentido, que se ha evolucionado mucho. ¿Qué se necesita ahora? Claro, somos más vecinos, somos 2.000 habitantes en las planas. Necesitamos, hay gente mayor también, más movilidad. Mi mujer es minusválida a razón de un derrame cerebral y la estoy cuidando yo hace 21 años, ¿no? Que entonces no habían buses, pero ahora sí, no tenía problemas en coger un bus, yo acompañarla con la silla de ruedas. Pero yo sí pediría en las planas más alumbrado. Lo veo pobre de alumbrado por las noches, y se han dado casos ya de algunos que otros robos. Aunque no, los delitos no son graves en las planas, son pequeños hurtos y no sé, que yo no sepa ninguna violación, ningún... crimen, por decirlo de alguna manera, pero bajo mi punto de vista, las planas ha evolucionado muchísimo, no mucho, muchísimo. Yo la casa, cuando la compré, yo entré de alquiler en esa vivienda y era una barraca grande, ¿eh? El techo duralita, los tochos vistos. Hoy día tengo una casa, reconozco, bonita, ¿no? La he podido arreglar a base de trabajar y tengo hasta piscina, eso es un sueño para mí, una piscina. Y es lo que pediría. Los vecinos, quizás cada vecino tiene personalmente su problema, ¿no? La necesidad es su problema. Somos muchos vecinos, ¿no? No, es que yo quiero esto, ¿no? Es que yo quiero lo otro, es que aquí no podemos bajar. Sí que podemos tener en los consells reunirnos y buscar lo prioritario que se necesita en las planas, ¿no? No cualquier cosa... Porque hubo un gasto últimamente en las planas de bastante dinero, no recuerdo la cantidad, pero sí de mucho dinero, para arreglar lo que era la entrada del casino hacia las planas, de pintar unas rayas en la carretera y de estrechar todavía más el camino de la rebasada a las planas, por el camino de Can Cortés. Han hecho un trocito para los peatones que me parece de maravilla, pero el estrechamiento de la calzada tenemos que esperarnos unos a otros para poder pasar. Ahí veo yo un poco de peligro, ¿eh? Ahí creo, bajo mi punto de vista, que ahí se han equivocado un poco, porque antes íbamos bien, se podía pasar tranquilamente, porque tampoco hay una circulación de peatones continuo por allí. Allí la mayoría vienen en coches, el restaurante Can Cortés, a Can Casas, y es... Pero yo personalmente tengo que... quizás tirar una hojita al ayuntamiento de la variación y la cantidad que se ha cambiado en las planas, bajo mi punto de vista. Hubo un año en que cayó una gran nevada y no pudimos movernos de casa, no sé si fue en 2 o 3 días, sin poder salir de casa. Que yo estaba gustísimo, lo reconozco. Yo cojo mi guitarrita, que tengo una afición con la guitarra, y 2 o 3 días pasan volados, ¿no? Como ahora el apagón que ha habido, que la gente se quería hasta suicidar por el apagón, ¿no? Que no sabemos el motivo todavía. Pero bueno, yo en las planas, ante todo, en el próximo consejo sí que nos tendríamos que juntar los vecinos y apuntar lo prioritario de las planas, lo que realmente se necesita, ¿no?, en las planas. Porque, por ejemplo, las basuras ahora están todo lleno de los containers, no hay una limpieza adecuada, las bolsas fuera de los containers, de acuerdo que los jabalíes también los tira. Yo he tenido jabalíes que le he puesto hasta nombre ya de tanto entrar en casa, los jabalíes. Pero a mí no me da miedo en absoluto, incluso los echaba dándole con un trozo de pan duro, los iba engañando y los iba echando, pero me daba miedo por mis nietos que vivían allí, eso sí, me daba miedo.
Ramon.
Sí, bé, primer de tot, disculpeu-me perquè estic una mica refredat, com podeu comprovar, dels aires acondicionats i aquestes coses, suposo. Bé, jo escoltant una mica, intentaré no repetir-me de les coses que s'han dit. Crec que el més rellevant és que a Sant Cugat encara ens passa i hem de ser conscients de que hi ha barris de segona i que tenen una diferència, diguéssim, amb el que és el centre de la ciutat, no? Les Planes és el barri més paradigmàtic en això, no és l'únic, no? Efectivament, inclús Mirasol, no?, que és un barri on representa, no?, doncs que s'hi concentren potser més rendes o més població, també té dèficits, no?, en relació al centre. Això suposo que és una situació normal en una situació, en una ciutat gran com la nostra, però no ho podem normalitzar. És a dir, no? Tot i així, hem de poder posar els recursos i hem de poder posar la prioritat i hem de poder posar les polítiques. No podem fer que la ciutat segueixi funcionant, per tant, a dues velocitats, no? A una velocitat del centre, no?, on trobem que de tant en tant es repinten les papereres, no? I a una velocitat diferent on la inversió en els barris doncs no és la que fa falta. I a mi el que més em preocupa no és tant la falta d'inversió que preocupa, no?, o la falta històrica, diguéssim, el dèficit històric que hi ha als barris, principalment als barris de muntanya, sinó aquesta actitud del govern. O sigui, jo, Fran, em sorprenia que em diguessis a la teva primera intervenció que és que la ciutadania de les Planes està encantada amb els projectes participatius. No està encantada, és que llavors què va passar a l'últim Consell de Barri? Perquè jo crec que el que va passar va ser que les entitats del barri no van anar-hi al Consell de Barri. Llavors, una mica emprenyats estan. I per tant, l'actitud del govern i d'alcaldia, principalment, i per tant no vull personalitzar en el regidor de participació sinó en l'alcalde, ha de ser de posar-hi una mica a l'esquerra i de posar-hi una mica de mediació, diguéssim, o de treball, d'incorporar aquesta visió també pel barri. I no només això, o sigui, no només és una col·lecció d'actitud, ens calen recursos, ens calen inversions, cal projecte que sigui integral i a llarg termini. Per això jo crec que la idea del pla de barris és una bona idea, però un pla de barris que no vagi només a parlar d'asfalt, de voreres i inversió. És a dir, a les Planes ens falta parlar del projecte comunitari, ens falta dinamitzar, ens falta empoderar els seus veïns, ens falta parlar de serveis i ens falta parlar de totes aquestes coses que també poden estar incloses en un pla de barris.
És una llàstima que no estiguin avui des de Junts, perquè havia de venir teòricament el tinent d'alcaldia d'Economia, el Carles Brugaroles, a qui li haguéssim fet la pregunta, no? Perquè al final el que més demanen els veïns és aquesta inversió que formi part del pressupost ordinari, i per mi part de la pregunta que feia avui, no?, de com anem a reconstruir això, esperava aquesta resposta de veure si hi havien intencions per part del govern de reconstruir-ho, perquè evidentment...
Tenim
el Francesc, evidentment, però ell ha parlat des del punt de vista de participació i ara seguirà. Sí que m'agradaria que en aquesta segona tanda sí que intentéssim fer donar aquesta resposta a com reconstruïm això, més enllà de cal inversió, cal tal, vull dir, ara estem en un punt on està trencada la relació... I entenc que ja no només passa per dir, doncs mira, invertirem X diners, sinó s'ha de fer una sèrie d'accions, entenc, des del govern. No sé si teniu algú previst, Fran.
Sí, a veure, en relació al tema aquest del diàleg, si està trencat, etcètera, etcètera, bueno, jo entenc que també el moment que estem ara és un tema de, bueno, de situació de força, diguéssim, per apretar, diguéssim, des dels veïns i des de l'Ajuntament, doncs també, no? És una mica d'anada i tornada. Jo el que voldria dir és el que he dit abans, com a la part de govern que represento, que no represento tot el govern, però com a la part de govern que represento, Tenim molt clar la situació, tenim molt clar les mancances, estem en contacte amb totes les entitats del barri sense cap mena de problema. Sí que és veritat que hi ha hagut aquestes situacions amb consells de barri, i jo personalment he sortit a parlar, diguéssim, amb els veïns sense cap mena de problema, i el que sí que he denotat és això, que més enllà de participació ciutadana i de tota la feina que fem, doncs bueno, volen escalar un esglaó més per demanar això de inversions, doncs segurament estructurals del barri, que fan falta, i per tant jo crec que estem en aquest punt. Jo abans, quan es deia, no, falten inversions però també falta acció comunitària, i precisament des de Participació Ciutadana el que estem fent és acció comunitària. Amb el nou servei d'acció comunitària estem molt al costat de les entitats, treballem plegats. Bueno, et diria, no? Els propers dies, de fet, tenim programades diverses activitats que hem elaborat conjuntament amb els veïns i associacions de barri, com pot ser tenim una trobada, jornada familiar de primavera el 15 de juny, que s'ha fet amb l'Espai Eco, amb la Comissió de Festes de les Planes, etc. Tenim previst el dia 11 de juny també, evidentment si venen els veïns, però seguir treballant els pressupostos participatius, dels quals doncs ja tenim diverses propostes, i volem treballar, com deies, col·laborativament, no? perquè precisament siguin amb el màxim consens possible i donin resposta a les necessitats dels veïns. Per tant, jo crec que s'està fent feina també en aquest sentit. El 18 de juny també tenim reunió a les Planes per presentar el nou protocol d'actuació davant de temes d'incendis. Per tant, no? És un projecte que es va començar amb pressupostos participatius, que s'ha acompanyat dels veïns de les Planes per autoorganitzar-se també i formar aquests equips de protecció, o, no, de dinamitzadors del pla del protocol d'actuació, i també farem la presentació. Per tant, estem fent moltes coses des de l'Ajuntament a través de la part que m'afecta més, i la intenció és aquesta, seguir treballant al costat de la gent, i aquest enfrontament, bueno, també és qui el vol trobar, diguéssim, eh? Jo crec que es va fer una primera reunió. Sí que és cert que l'alcalde en aquella reunió no va poder ser-hi per temes personals. La resposta va ser, bueno, més o menys afortunada, de convocar un consell de barri en la qual, doncs, els veïns no s'hi van sentir interpel·lats, i al revés, van aprofitar doncs per fer una protesta totalment legítima, i per tant estem aquí. Jo tinc constància que l'alcalde ha quedat un altre cop amb les entitats, associacions de veïns per tornar a seure amb una taula i poder reconduir la situació, i per tant estem en aquest punt.
Álvaro.
Sí, bueno, jo penso que això el Francesc ho fa en un to constructiu, però jo crec que manquen coses. És a dir, precisament una de les coses que ell ha remarcat ara, el tema de la situació aquesta dels incendis, no? De l'organització contra els incendis, que parteix d'una proposta de pressupostos participatius. I precisament crec que aquí que és on rau el problema, no? Que aquestes coses no han de partir d'una proposta de pressupostos participatius, no hauria de ser necessari. Vale? Això ja tindria d'estar. O sigui, si hi ha un perill evident des de fa molts anys, que és una zona no propensa, però sí a on un foc pel voltant seria devastador, és a les Planes, a la Floresta, no, a la zona de muntanya de Collserola. Clar, llavors, seria devastador per Collserola, pel parc i per les persones que hi viuen, no? que són els barris. Però clar, que parteixi de pressupostos participatius, a mi em sorprèn. O sigui, això tindria d'estar organitzat ja per un ajuntament, per l'administració, que és qui ho pot organitzar, amb els bombers, amb qui sigui, no? Amb els professionals que es dediquen a la gestió pública. Clar, i jo crec que és això el que provoca la desafecció, que precisament des de l'administració no es lideri aquestes coses i l'administració vagi a remolc del que els veïns demanen com a pressupostos participatius, perquè no tenen altra manera de fer-ho. Vale? Ho poden reivindicar, ho poden demanar, i en el moment que veuen una escletxa per posar pressupost en allò fent-ho a través dels pressupostos participatius, pam, ho fan. Responsablement, també, perquè és l'única manera que crec que veuen, i ho fan així. Però no tindria de ser així. O sigui, això ja tindria d'estar fet. O tindria de fer-se d'ofici per l'administració. Ara mateix hi ha una desconnexió brutal entre les associacions de veïns de les Planes i el govern municipal, i és un tema, evidentment, a resoldre. I a resoldre des de dos punts de vista, que ja s'han dit, però bueno, ho remarco perquè crec que un és el tema de la gestió, purament, és a dir, atendre les reivindicacions i fer accions que facin que la gent no se senti abandonada a les planes, posant remei a tots els problemes que tenen les planes d'inversió, però ja, no? Ja. I un altre, si ja s'estan planificant coses, que crec que sí, perquè l'altre dia es va informar des del govern, estava el Francesc allà i l'alcalde i altres membres del govern, informant de coses que ja s'havien fet i que s'estan fent, duent a terme, no? Que estem enmig del procés de dur-les a terme, doncs que la gent se n'enteri, perquè com estaven fora de la reunió perquè es fan un boicot, perquè estan farts, doncs que se n'enterin. Jo vaig recomanar en aquell moment, no sé si ho faran o tenen previst, però que almenys es circuli la informació, potser en aquesta reunió que està prevista doncs ja se'ls informarà, no sé, però que es faci una circular per al govern, a les associacions, dient el que s'ha fet i el que està previst, amb dates, perquè la gent tingui horitzons clars, no? Certs de en quines dates estaran fetes coses que els importen, no? I que estan esperant. Aquesta desconnexió pues, aniria reduint-se si es fan aquestes coses. I jo el que demano al govern municipal és això. I per això nosaltres hem presentat aquesta... Que ja ho saben els altres partits, hem presentat una moció per una mica intentar desbloquejar aquest tema, no? I perquè els veïns vegin que el problema de les planes està en el foc de discussió de l'Ajuntament, entre govern i oposició, i que tothom es pugui posicionar i que les planes se sentin una mica arropats en el tema aquest dels problemes del propi barri, no? Les planes ha sigut, deia el Manuel, no? Deia el Manuel que les planes ha tingut una millora des de fa 40 anys, doncs...
Enorme,
però és que, i ara no és que te quiera llevar la contraria, però que evidentemente son cosas que hay que hacer, o sea, estas mejoras evidentemente había que hacerlas sí o sí, como se ha de hacer en cualquier otro barrio, en todos, ¿no? Es el deber que tiene un gobierno municipal, y ese deber, tal y como cuando se creó Buipalleras, la inversión que había en Buipalleras no era para nadie, porque no vivía nadie en Buipalleras, porque no existía, y se hizo una inversión muy importante para que Buipalleras pudiera existir. En las planas ya ha existido, al margen de que fuera planificado por un gobierno municipal, ¿no? Y la inversión es a remolque de lo que ha hecho la gente. Entonces, quiero decir, esa inversión ya se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, y esas mejoras, pues, aunque satisfechos las personas que viven allí por las mejoras, tendrían que estar mucho más arriba de lo que están, pero bueno.
José María.
Sí, jo crec que surto més preocupat del que he entrat. Va escoltant el Fra, en aquest cas, dient que per qui representa el govern, ell diu això. Això em preocupa perquè diu, no ho heu parlat? No ho heu parlat? Perquè parles com a Esquerra, com a part de govern, dins del govern. Sou un govern. Això hauria de tenir una postura conjunta i comuna, no?, en aquest cas. I després del pollo que heu tingut, jo crec que això hauria d'haver parlat a Junta de Govern en algun moment, no? Sí. Jo surto espantat perquè has dit, no sé si no t'has explicat del tot bé o jo no t'he entès del tot, però això m'ha preocupat bastant. Bàsicament perquè l'incendi ja el teniu, i no és al bosc, és amb els veïns. I jo crec que si aneu a parlar amb els veïns del pla d'incendis, de l'eco no sé què, ara mateix, vosaltres creieu que això és el principal tema que heu de parlar amb els veïns? Tenint en compte la situació d'agrispació que tenen els veïns. Repeteixo, això va més enllà de les accions que, repeteixo, està molt bé el que has explicat i amb molt bona voluntat, o sigui, però el problema, deixa'm parlar, el problema ara mateix no són les accions concretes. A més de fer aquestes accions concretes, heu de fer entendre als veïns que el que esteu dient ho complireu, perquè ara mateix teniu un problema de credibilitat. No és un problema del que fareu, és que no es creuen que el que esteu dient ho fareu. Aquí està el problema, Fra, i jo crec que això no ho esteu acabant de veure. I estàs parlant de festes majors i no sé què passa a les festes majors. Pensava que ja hi ha tocat la flauta i el tambor. Vull dir, és que no sé si esteu captant la situació, la dimensió a la qual es troben els veïns. I això no estic dient que els digueu que sí a tot, ho he dit al principi, però no tot vale. I no tot i cap. I en aquest cas estic d'acord amb l'Àlvaro. Hi ha projectes que no poden anar a processos participatius. A l'anterior mandat, que ho votàvem amb els companys de la CUP, es van treure molts d'aquests projectes, com els carrils bici, coses que han de ser de ciutat, de visió conjunta de ciutat, que necessita una inversió molt més potent i una visió més, més global de ciutat. I en el cas dels incendis és evident. I per tant, jo crec que aquí s'ha de fer una, no sé, una reflexió i veure què és el que s'explica, perquè potser vas amb tota la bona intenció explicant els incendis i se te desmunten dos minuts. Per això dic, pensem, parleu amb els veïns, parleu també a nivell de govern. No pot ser també que li pregunti a l'alcalde el programa que fa de... no sé com es llama, el programa, no sé. Lo presidente, esto, sí,
lo presidente.
No sé cómo se llama. Te lo va a preguntar a la señora de las planas que qué pasaba amb el compromiso que había faltado amb las planas y que digas que no sabía de qué estaba parlant. O una, o era mala fe, o dos, es que no había comunicación desde el govern. Y eso es preocupante. Y eso es veïns, es el que sí cabreja, Fra.
A mi, a la línia que diu el José, el que em preocupa és aquest cofoisme del rotllo, no? És que estem fent moltes coses, és que les treballadores d'acció comunitària estan... Això em sembla molt bé. El problema és, deia abans, de relació, de confiança entre l'administració i els veïns. És que són moltes més coses, a part d'això. És que estem parlant de... I no venen d'aquest mandat, també de l'anterior, com els canvis amb la mobilitat del barri i els problemes que va generar els veïns i el com som... I la reacció que va haver els veïns. La qüestió del casalet, per exemple, d'infants. És a dir, moltes decisions que són rellevants pel barri, els veïns... tenen la sensació que els hi arriben tard, malament, decidides, no? És a dir, no és només un element d'aquelles accions. O sigui, jo tinc la sensació que el govern viu en una realitat i els veïns en una altra. I la qüestió és que hem de parlar de la realitat dels veïns, dels que estan allà, i per tant, no podem com es diu això, desvincular una cosa de l'altra.
Primer l'Ari, després vale. Tu, Francesc.
T'he trepitjat.
Jo estic al·lucinant amb la distància de govern amb la realitat. I em porta molt la pregunta de dir... sembla que aneu molt per lliure, aneu fent moltes coses, però per lliure. I aquesta forma de... no? O sigui, sense atendre l'enfrontament, no? Que deies, però és que has dit... bueno, és que ells s'estan aprofitant, venen a... ostres, no? La frase de... es tracten d'aprofitar-se. Uau! Clar, si no els tractem com a agents vàlids, aquí tenim un problema i em sembla molt greu. No entenem.
Aprofitaven la situació per reivindicar...
Clar, però perdó, és que llavors anem... és exactament el que deia el José. Ens plantem amb la festa major, ens anem a aquí, però estem superbé. És que és igual que el comunicat que vau treure el dia següent, com si no hagués passat res. Jo estic al·lucinant una mica, perquè així segur que no resoldrem res. I em pregunto, tanta por hi ha també a fer autocrítica? Entenen el que...
He començat l'intervenció fent autocrítica i dient que...
Bueno, però és que enteneu el...
un dèficit històric molt important.
Enteneu el que estan expressant i el que estan demanant? Perquè a mi em costa, perquè estem parlant justament d'aquest enfrontament que deies i ens sortim per la tangent parlant de pressupostos participatius, que està molt bé, però, ostres, no estem atenent i tan sols ens has dit, doncs tenim aquesta proposta de seure'ns amb ells tal dia, tal altre, i volem enfocar-ho així, estem treballant amb les tècniques comunitàries per fer una reunió una mica més mediada. Jo no estic veient aquest tipus de propostes, i em sap greu. I ja per acabar, perdó,
acabo de dir, sí. Tres
però,
accions que farem els pròxims dies totes, en col·laboració amb
bueno, totes són, clar, amb les entitats que sembla que us va bé, tal, però no esteu atenent el gruix de gent que us està dient que hi ha un malestar? No ho sé. I si parlem també de pressupostos participatius, ja ho hem dit molts cops, tant a les Planes com a la Floresta, el tema de la inversió pot anar vehiculada pels pressupostos participatius, però des de la manera de repensar-los, aportant una base de diners sòlida sobre la taula, que es faci de forma participada amb els veïns sobre cap a on fer aquestes inversions. I aquesta seria una fórmula d'allà poder atendre aquest malestar. Francesc.
Sí, només totes les inversions que estem fent des de participació, que és el que puc parlar...
Però ara també has de parlar com a govern. Perdó, doncs, Edu, però és que no s'hi val de jugar també la doble...
Ara parlaré com a govern, però vull dir que aquesta cosa que dius, que nosaltres anem per una via i els veïns per una altra, no és cert, diguéssim, perquè tot el que s'està fent, i que s'està fent molta feina des de participació, s'està fent de la mà dels veïns i contínuament en continu contacte i diàleg i fluid.
És que és participació, Francesc.
Clar, vale, per tant, si no acabar...
Sí, però vull dir que s'està fent molta feina per aquesta banda i en consonància i de la mà i de la verset dels veïns, per tant... superar aquesta distància. A partir d'aquí, es va fer un consell de barri, l'alcalde va voler explicar precisament totes les inversions que s'han fet i que hi han previstes els propers anys, doncs, a les Planes, i es va fer una llista on es va explicar, doncs, tot el tema dels contenidors, que és una de les reivindicacions que es deia que estan trencats, que no sé què, a l'autobús també, que es canviaran els autobusos amb la nova contracte amb l'àrea metropolitana.
Sí, sí, però si això està aturat, si això no avança, quants anys? En 8?
Bueno, José...
en sèrio, parlem... Bueno,
precisament...
I tema d'escombraries és un contracte, no és una inversió.
José, tu saps perfectament com va i com arribem.
Però no és inversió, Fran, no enganyem.
Bueno, sí que...
No, home, és inversió.
Canviar els autobusos no és inversió.
No, és un contracte, un canvi...
Deixem acabar, home, que el Manel Blas ha demanat paraula.
De tenir un autobús que es cau a trossos ara mateix i que en som conscients, a tenir un autobús nou, jo crec que és una inversió de millora pel barri.
És un traspàs de l'àrea metropolitana, de servei.
No és una millora pel barri?
Sí, però és una inversió, repeteixo.
Bueno, en tot cas... no, hi ha tot el tema d'urbanització, tot el tema de busos, tot el tema de contenidors que es va explicar, i ho he dit al principi, sóc el primer que té molt clar al cap que a tots els barris de muntanya hi ha un dèficit estructural de fa molts anys, molts, molts anys, vale? I que en la mesura possible s'ha d'anar revertint, i per tant...
L'autocrítica no pot ser només això, eh? És a dir, l'autocrítica també ha de ser en relació al que s'ha fet políticament, no el que s'han fet les agents comunitàries en el moment actual.
Val. Deixem parlar al Manel, que era el que havia demanat.
Sí, tanto. No, estábamos tocando el tema de los incendios. Todos los hemos vivido aquí, los incendios del 94.
Yo sí.
Bueno, yo lo tengo todo firmado. Yo tengo las Planas filmadas desde el año 90-91 hasta el actual. Todos los cambios que ha habido. El incendio lo pasamos muy mal, y más en la zona donde yo vivo. O sea, fatal, horriblemente mal. Desde entonces yo me busqué mi solución en caso de que hubiera otro incendio. Una de ellas fue poner la piscina. Allí ya tenía agua, incluso el helicóptero podía coger agua en caso de que viniera de ahí. De hecho, también tengo 3 depósitos de 1000 litros repartidos en el terreno, por si acaso, ¿no? El terreno hay que tenerlo siempre bien limpio, eso, por supuesto, que eso cuando ahora venga el verano seca y eso es paja, un cigarro lo puede encender. Pero sobre todo, cada uno que nos damos cuenta de nuestro problema ahí en Las Planas, que claro que lo tenemos que hablar entre todos, cada uno tenía que aportar un poco su situación en su vivienda, en su terreno. Y yo por eso precisamente estaba hablando, pues no sé si sabéis la historia de Las Planas un poquito. Las Planas era una montaña de viñas, que la filosela fue la que se cargó todas las viñas, y de ahí están todas las masías. También hay una historia que dicen que en la Creu de Emblau hay un personaje enterrado, no sé si será verdad, que fue el que defendió a una reina, no sé qué era, por el camino real que pasaba por allí, y los bandoleros lo mataron. Lo que yo he leído, es una hipótesis mía, ¿eh? Me gusta mucho la historia, he leído la historia del casino, he leído... Porque hay muchos rincones en Las Planas que son historia. Hay muchas fuentes que son historia. Se han visto restos de romanos. Entonces, todo lo que tenemos que conservar. Han tirado una torre histórica en Las Planas, que en Las Planas, lo que es la Creu de Emblau, nosotros le llamamos las tres torres de siempre. Habían tres torres históricas, y han tirado la más bonita que había y la más histórica, que ahora se ha quedado en un solar allí, lleno de hierba, llena de basuras, y no entiendo por qué han llegado a tirar cuando la reforma hubiera sido muy sencilla.
Bé, no tenim temps per més. Estarem al cas d'aquesta reunió, que també ens consta que hi haurà pròximament amb el govern i amb els veïns. Moltes gràcies a tots per participar en aquesta tertúlia, i res, la informació continua amb el butlletí horari, la segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.